Amb un corpus relativament breu, Jesús Moncada atresora un dels microcosmos més ben articulats de la literatura en català. Una obra que, entre altres virtuts, excel·leix en el retrat dels tipus humans, en l'omnipresència d'un riu que és més llenguatge que paisatge i en la captura d'un idiolecte patrimonial. I tot plegat sense costumismes ni ruralitats, amb el concurs de l'únic mecanisme que ens interessa com a lectors literaris, és a dir, la ficció. Editar és també una proposta de lectura i ara que Club Editor ha començat la publicació integral de l'obra de Moncada ens proposa d'entrada dos títols, els contes inaugurals, és a dir, Històries de la mà esquerra, i un prodigi de polifonia narrativa, la novel·la Estremida memòria. Avui, per tant, al programa parlem de l'obra de Moncada, Enllà de camí de Sirga, amb la seva editora Maria Boigues, amb l'escriptor Ferran Sáez, que va ser-ne amic i veí, amb en Jordi Puntí i amb l'Olf Beltran. Avui, doncs, des de Mequinensa, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Obrim, per tant, saludar la Maria Boigues, com estàs?
Hola, molt contenta de ser aquí.
I igualment, ben tornat al programa, jo que hi siguis. Ferran Sáez, benvingut.
Hola, bona nit.
Com anem? Jordi Puntí.
Què tal? Com esteu?
I el Beltran.
Content, també.
Ja ho sabeu, avui convocats per celebrar la publicació dels dos primers títols de la integral de Jesús Moncada en aquesta nova vida a Club Editor, que, per tant, no, Club Editor que enriqueix el fons armari encara més amb un altre dels noms capitals, una de les obres més articulades de la literatura en català, i amb Històries de la mà esquerra, any 81, primer recull de contes, per tant, el debut narratiu, i Estremida memòria, tercera novel·la, any 97. Maria, l'ordre és la primera cosa que em venia al cap, m'imagino que no és pas arbitrari, sinó una decisió programàtica al darrere.
Programàtica, sí, sí, molt programàtica. No, si ho vam rumiar... I vam acabar decidint una cosa que s'assembla al que vam fer en el cas de la narrativa de la Víctor Català, que és començar allà on els ulls del públic potser no s'han aturat prou. Camí de Sirga va devorar tota la resta de l'obra. Tota la resta sóc injusta, perquè El cafè de la granota també és un llibre que va tenir un gran recorregut, i a veure, Històries de la mà esquerra també és un llibre que em penso que no va passar desapercebut. Però Estremida memòria és una novel·la excepcional, realment excepcional, excepcional per molts motius, a més, que va quedar eclipsada. És una cosa que passa en determinades obres. La de la Rodoreda n'és un altre cas, que el Plaça del Diamant, d'alguna manera, i el Mirall Trencat han fet ombra durant molts anys al carrer de les Camèlies, a Jardí Baralmar, etcètera, i aleshores crec que el paper que tenim com a successors, perquè aquí realment venim a la cua de dues editorials anteriors a nosaltres que ja havien fet feina. Que són la Magrana, que va ser l'editor primer del Moncada, i després Edicions 62, i la Pilar Bertran, que va perpetuar, si vols, el llegat Moncada. Nosaltres que venim a la cua, em penso que el nostre paper és convidar a entrar per una altra porta, i que aleshores el Moncada, que és naturalment fill de Mequinensa, no sigui només un fill de Mequinensa, sinó que d'alguna manera el descriure així per aspectes que no tenen tant a veure amb la desaparició del poble, sinó amb altres coses.
Sí. De fet, en els primers contes, no?, aquests contes que presenta Pere Calders i que formen part de Històries de mà esquerra, recull diferents històries i les aplega en un de sol. Crec que el primer títol originalment era Històries de mà esquerra i altres contes. No? Aquí, de fet, no hi surt el topònim explícit, malgrat que en parli sobradament. I d'aquella introducció, l'any 81, que va escriure Pere Calders, volia destacar-ne també el moment en què ell diu, o defensa o elogia Moncada pel rescat que fa de la paraula, no? La intenció de rescatar la paraula per fixar-la, per fixar sobretot tot un món desaparegut, precisament perquè no desaparegui. No? Destaca això i una altra cosa interessant, que és que ja presenta al gran públic, Pere Calders, presenta Moncada com un escriptor no costumista, no? Que és una paraula que potser és interessant de recordar per sobretot la recepció posterior. No?
Sí, i a més perquè... Vaja, la sensació... A veure, el tàndem que hem fet d'Històries de la mà esquerra i Estremida memòria és com obrir les cames al màxim, perquè tens d'un cantó el primer volum que va publicar quan ell tenia 40 anys, i em sembla que és un aspecte també que fa rumiar, perquè ell és de molt abans que començava a escriure contes, i tanmateix espera bastant abans de publicar el primer llibre, que és una cosa que em sembla que també denota bastant o que el personatge, l'escriptor, que no publica fins que no té una seguretat gran en quina ha de ser la seva obra. Crec que és un dels autors de la literatura catalana que han tingut un esperit crític més refinat en si mateix. És, clarament, si vols, hi ha un afany de dir-ne perfecció, és presumptuós, però posem-hi perfecció, que el treballa molt. Però al mateix temps, Històries de la mà esquerra és el primer llibre. Estrabia de memòria recull ja exploracions llargues, tu veus que hi ha una trajectòria de molts anys abans d'arribar a aquest invent, que és un invent molt especialment bonic perquè són dos personatges que l'any 95 comencen a jugar a ser una mena de barreja d'arqueòlegs i detectius a partir d'un plec de papers d'un escrivà del Tribunal de Casp i reconstitueixen uns fets de sang ocorreguts just després de les últimes carlinades, perquè la cosa que és molt fascinant és com en el fons estan convençuts, a través d'aquest joc que fan entre ells i que et proposen a tu com a lector, que els absents hi són tan perfectament com els presents. És a dir, que un lloc físic, un paisatge, és fet de totes les presències humanes que hi han capigut. I que, per tant, una de les predileccions de l'autor és estirar el fil de qualsevol individu que hagi deixat rastre i deixar que l'imaginació el vagi reconstituint. I en aquest sentit és molt guapo de veure fins a quin punt el Montcada és un autor que tens la sensació que el que té és una simpatia sense límits per qualsevol individu. Fa l'efecte que és un autor que el que et regalen tots els seus llibres és aquesta sensació que hi ha un lligam de tendresa i de curiositat molt gran per qualsevol vida que es desplegui al seu costat, per absurda que sigui, i especialment si és absurda.
Està bé. Ara, també l'altre dia vaig anar a buscar l'única vegada que el vaig entrevistar l'any 2004 a propòsit d'una història del periòdic sobre geografies mítiques i així, que també és una idea que a vegades se l'ha associat, no? I una de les coses que ell insistia més en la conversa era que també desfer-se l'etiqueta de cronista. No sóc pas un historiador, no sóc pas un cronista, no? Sóc un escriptor de ficció.
Totalment.
Ambientat, doncs, això, en un món, en el paisatge de l'Ebre, no? Però i aquest és el meu món, ho dic perquè ara també ho destacava, no? Aquesta idea de... jo crec que és un bon lloc de lectura.
Sí, i que li va tocar en sort una vila, és a dir, una dimensió social perfecta, perquè d'alguna manera hi ha una diversitat de condicions, de trajectòries, d'influències, que tu la veus recreada en els seus llibres. És com una societat en petit molt completa. No és el món rural tal com te l'imagines, amb tot de llauradors i alguns que són els reiers. No, allà hi ha de tot. Hi ha de tot, hi ha maçons, hi ha reaccionaris, hi ha gent molt rica, hi ha gent absolutament miserable, hi ha de tot. I... però al mateix temps a una escala que li permetia, això potser algú em parlarà amb més coneixement directe de causa que no pas jo, com qui diu, d'entrar a totes les cases i d'escoltar totes les portes i totes les converses. És a dir, que va tenir com una mena d'entorn primer molt estimulant per algú que tenia com a vocació inventar-se personatges. Crec que és això la cosa, una cosa màgica, si vols, que va arribar al món en un lloc especialment propici per aquest invent. Però que, efectivament, el que nosaltres intentem, publicant primer Estremí de memòria, és recordar l'invent.
Exacte.
No el caràcter, diguem, més tributari d'una realitat que reculls perquè està desapareixent. La desaparició, evidentment que és important en els llibres del Montcada, però el que és més important és la presència, no la desaparició. La presència i una forma de vida que és enormement, com t'ho diria... passi el que passi, una certa, t'anava a dir, voluptuositat també dels personatges. Hi ha molts voluptuosos en els llibres del Montcada, això és una cosa molt bonica.
Ferran, tu feies que sí quan la Maria feia aquesta vindicació Estremí de memòria, no? Que potser en el seu moment va passar menys desapercebuda, o certament que a mi de Sirga té una voracitat tan bèstia que, i de traduccions i de divulgació en tots els sentits que ha pogut eclipsar part de les seves obres. És a dir, tu edició-ficció, tu, Ferran, també hauries començat publicant aquests títols d'en Montcada?
Bé, jo, el primer que he de dir és que amb el Montcada m'unia una relació d'amistat i de veïnatge des de sempre, perquè quan jo sóc de la Granja d'Escarp, a 7 quilòmetres de Mequinensa, per tant, érem veïns de riu, diguem-ne, i aquí a Gràcia vivíem literalment a, jo diria que 35 o 40 metres, quan jo vivia al carrer Astúries, i per tant, durant un temps ens veiem literalment cada dia, perquè jo tornava de la facultat quan ell venia de fer el seu rigorós passeig, que sempre anava pels mateixos llocs, i sempre acabàvem trobant-nos. No? Per tant, jo, diguem-ne, tinc una visió d'amic, no? I quan va morir el juny del 2005, doncs per mi va ser una cosa potent, no? Bé, en relació al llibre d'Estremí de memòria, ell, per cert, em feia broma quan l'està... Diu, me n'he d'anar que tinc la casa plena de bandolers. Parlava així. Tinc la casa plena de bandolers. I el que hi ha al rerefons d'Estremí de memòria, suposo que ho coneix, és un cognom.
No, evidentment que no ho conec. Ara començarem aquell joc de dir no ho sabia.
Gràcies per convidar-me. Bé, a Mequinensa, un cognom freqüent, tan freqüent com que un alcalde seu d'Izquierda Unida, a més, el duia, és Borbón.
Sí, clar.
El Jaume Borbón va ser alcalde de Mequinensa, per exemple, no? Però bé, i al meu poble també hi ha Borbons d'aquesta branca, no? Doncs bé, el que explica Estremí de memòria és que tot això es va complicar perquè un dels que van fer l'assalt a la... com es diu ara?
El recaptador
es deia Borbón. Mm. Llavors, de quan estem parlant? Estem parlant de la tercera carlinada, quan tot girava entorn d'un cognom que era Borbón. Per tant, el protagonista, de fet, el tema central no surt a la novel·la, però és un cognom, eh? És a dir, si això no, aquest senyor no s'hagués dit Borbón, sinó una altra cosa, tot aquest merder que es munta posteriorment als fets, doncs no hagués passat, però en aquell moment, clar, t'ho imagina't, que ha acabat la Tercera Guerra Carlina el 1875, I un senyor d'aquests es diu Borbón. Per tant, aquesta és una de les coses importants que hi ha en això, no? Moltes de les coses del Montcada estan mal interpretades. Per exemple, el pantà de Mequinensa no és el que va inundar Mequinensa, sinó allò és el regolf del pantà de Flix. I a més, Mequinensa mai va quedar sota les aigües, mai. Va quedar un trosset molt petit, que ells li deien lo muro, no? I la part de dalt la van dinamitar. I això, que era sobretot l'any 71, l'any que jo vaig fer la comunió, recordo quan anàvem a pescar amb el meu pare, no? Recordo veure, bueno, tota aquella història i sobretot una cosa que a mi m'impressionava molt, que eren els llaguts, les embarcacions que portaven el lignit cap a Tortosa, abandonats allà, no? Mm. Es van anar podrint, i de fet, els últims, encara, a començaments dels 80, encara en quedaven de llaguts allà tirats,
fantasmes.
No? Perquè en aquell moment ningú li va donar cap mena d'importància, i de fet, la gent de Mequinensa estava molt il·lusionada en tenir un poble nou. Perquè, clar, un poble medieval és molt bonic i tal, però és molt empinat i tot és una mica complicat. En canvi, aquell era un poble nou de trinca i convido a les persones que ens estan escoltant a visitar-lo perquè és un lloc molt maco. No?
Uh-huh. És un lloc molt, molt punyent.
I amb una gent que continua sent una gent magnífica. No? I d'altra banda, en el cas del Montcada, en el cas de com es diu ara, la primera la novel·la
El camí de Sírvia,
és on narra, no,
una part de la gent que surt és la meva família materna, no? Caram. I per tant, ell sempre em deia, t'he fotut una novel·la, em deia, no? I dic, no, encantat de la vida, no? Però clar, jo la gent, alguna gent que surt, que jo sé qui són perquè són família meva, no? I estan i tinc fotos amb ells, diguem-ne, no? I per tant
però no van participar a la construcció del pantà, eh? Això no, no.
No, però en canvi el seu pare va ser el secretari de l'Ajuntament de Mequinensa quan va passar tot això. I en el fons hi ha una certa mala consciència, també, eh? Vull dir, tot això és més complicat del que sembla. Per això deia que hi ha alguns aspectes de tot això
que són, que subratllis, i tant.
Que són complicadets.
Ell explicava que, amb estremida memòria, ara m'hi has fet pensar, que quan es va publicar li van passar dues coses. D'una banda, gent que li retreia que parlés de parents seus de feia 120 anys. Sí. I de l'altra, gent que li deia: ui, de secrets d'aquests jo en tinc molts, i ja te'ls passaré perquè puguis continuar escrivint, no? A mi això, una de les coses que m'explica o que em fa entendre és que la gran sort del Montcada és que va quedar-se un territori per ell sol, no? Ningú més escriurà sobre Mequinensa, perquè no té sentit, ja hi ha escrit ell. I a sobre, i això és una cosa que recordo una vegada parlant-ne m'ho va comentar, és la idea que anegar un territori amb aigua és negar-lo, també. O sigui, en el moment en què la negues, deixa d'existir. I, per tant, es converteix... Que, clar, és veritat que la vida continua, però continua en un altre lloc. Per tant, aquell ja és només un territori de la ficció. I tu pots fer-hi el que et doni la gana. És a dir, a més, tens el record personal, tens l'experiència del pare, això que ens explicaves ho trobo fabulós. I ell, per exemple, deia... Hi ha un altre detall que la gent no recorda, que això tu potser ens ho pots explicar, que deia que, en realitat, després de la guerra, a Mequinensa no hi havia franquistes. Sobretot era un poble molt republicà. I, per tant, la gent que va acabar al poder eren republicans, que havien de fer veure que eren franquistes, però eren republicans que manaven, i per tant manaven amb uns altres arguments i amb unes altres idees, no?
Bé, amb això hi ha una cosa també molt, molt important que uneix, diguem, el meu poble amb Mequinensa, fins al punt en què a les mines, no? Hi havia llocs que s'entrava per la granja, no? Però estaves a sota del terme de Mequinensa, a Campells, en un lloc que es diu Campells, que ell ho posa com a cognom, això de Campells, i al revés, no? Que era el tema miner, és a dir, Mequinensa és un poble, però més va ser sempre més de caràcter industrial que no de caràcter agrícola, i per tant, les mines, això, i el meu poble igual, no? Ho van canviar tot, no? Perquè no és el mateix una activitat minera que una activitat de caràcter agrícola, no?
I a més a més hi ha... Perdó, Adolf, anaves a parlar.
No, digues.
No, tu, no, per favor. Si vols, faig una reverència. Va.
No, digues.
No, anava just a precisar el que deia Jordi, que hi ha, quan parles de territori de la ficció, perquè aquell poble ja no està vivint, i, però tanmateix, la gent que hi vivia continua viva.
Sí.
Continua parlant-ne, en parla més que en altres llocs, perquè precisament
clar,
ha desaparegut. Per tant, és una recreació que, segons com, recorda fins i tot, no té res a veure. Però recorda, per exemple, una certa literatura palestina en què la gent ja no viu al poble i es passa la vida parlant del poble. Yeah. I es passa la vida recreant històries que passaven al poble i la casa d'aquest, que era aquí, la casa d'aquest, que era allà, i aleshores aquest i l'altre tenien aquesta disputa, aquest i l'altre tenien aquest vincle d'amor... I les coses comencen a no lligar, perquè, evidentment, els records dels altres, vull dir, quan treballes amb records que no són teus, sinó que són dels altres, sí. No hi ha res que encaixi amb res mai. I això és part de la ficció del Montcada, Estremida Memòria, i és una part meravellosa, perquè en realitat fa un invent que, entre altres moltes coses, és una virgueria literària, perquè jo no he vist, més que molt poques vegades, un rellotge tan precís com el que fan aquesta novel·la a base de trenar un fet que passa en una casa amb un fet que passa en una altra. I el que fa ell amb tu, lector, és obrir-te la porta d'una casa i t'hi empeny. Tu no saps res de la gent que hi ha dintre. Sí. No saps des d'on parlen, no saps quin és el seu vincle amb els altres. Cada capítol nou és un descobriment nou, però està tan ben fet que si tu acceptes...
És una tranyina perfecta.
Si tu acceptes el joc, i el joc vol dir... Para l'orella. Aquí no pots llegir distret. Perquè cada element és expressiu, al cap de no res, tu tens la sensació que comences a conèixer tot un univers humà i que funciona en el sentit que realment les coses es mouen com en un teatret perfecte, i això és una cosa que jo no sabria trobar moltes novel·les en la nostra literatura que hagin anat tan enllà en una certa sofisticació, et diria.
Sí, i treballadíssima. Jo no recordo, ell m'ho va dir, quantes versions tenia i quants esborranys d'estremir la memòria. Veus? És una barbaritat. És a dir, això és a còpia de, no?, versions, treball, reescriptura, reescriptura.
Sí, en lloc de passar al segle XVIII, no?, i amb Maquinens passés a Barcelona, dirien és una novel·la postmoderna.
D'alguna manera.
Sí, perquè ho és, perquè hi ha una deconstrucció i una reconstrucció. Mm. Hi ha un treball minuciós que alhora només l'entens quan tens el conjunt, no l'entens per si sol, diguem-ne. Per si sol pots disfrutar de les frases, pots disfrutar de la prosa, diguem-ne, però en realitat és el conjunt el que el fa realment atractiva. I per mi és molt curiós veure... Clar, ara tenim la perspectiva dels anys i a més sap molt greu que no poguéssim llegir més, no? Però, al final, el Moncada va fer 3 llibres de contes i 3 novel·les.
Sí.
És una obra
finit.
Relativament petita, que sí. Això també ens permet acotar-lo més, diguem-ne, ens permet entrar-hi més fàcilment, trobar-hi vasos comunicants. Però el primer llibre de contes, no?
Històries del Masquerra.
Abans dèiem, no és costumista, però hi ha un punt de costumisme.
Sí.
I jo crec que després Camí de Sirga és l'intent de trencar aquest costumisme. Començant pel començament. Com entra l'aigua i com els pilans, i no sé com ho diu, tot se'n va en l'aire. I a partir d'aquí és la meva sensació, com a lector, l'actor que jo m'he fet és aquest. És a dir, és un home que es va fent seu al territori i a partir d'aquí viu present i viu passat alhora. No? I això és el que és bonic també, no? I ara l'Adolf finalment,
sí,
perdó.
Sí, el deixarem.
No, la meva intervenció és menor, no? Però a partir del que deies, Ferran, no? Això que quan quedàveu o quan us trobàveu més aviat per gràcia i ell estava escrivint o enllestint Estremida Memòria i per acomiadar-se deia, deixo que tinc la casa plena de bandolers, no? I he recordat, he estat llegint una conferència d'en Carles Castellà, Espuny, germà de la Montse Castellà, que explica una cosa, no?, que ve de font familiar, de la germana. Es veu un cop que estaven a casa, un àpat familiar, l'estaven esperant, l'home no arribava, tothom estava de bon humor, tot eren bromes, ell es va seure a taula i era l'únic que tenia un posat molt eixut, molt circumspecte, no? Què et passa, Jesús? I en aquest cas la resposta va ser, diu, se m'acaba de morir un personatge. I amb aquesta... Que segurament jo no el vaig conèixer pas, no?, més enllà d'alguna signatura de llibres, però devia ser de natural bonhomiós i amic de la broma, no?, però segurament també la ficció li entrava molt a dintre, no?, de la vida. I trobo també interessant aquest article del Carles Castellà o aquesta conferència sobre la riquesa lingüística dels escriptors ebrencs, en què fa, diguéssim, tota una relació en què hi trobem els més grans, és a dir, Moncada n'és un, però també Blader de Zumbila, també Sebastià Juan Arbó, amic de Joan Sales, arribant fins a Zoraida Burgos, Gerard Vergés, etc. No? I ell va explorant quines característiques de llenguatge, no?, tenen aquests autors de l'Ebre. No? I, per exemple, en el cas de l'Artur Blader, que és una flaca meva, jo el trobo excepcional.
És extraordinari.
És realment extraordinari. No?
Sí.
I diu una cosa que em sembla molt certa, diu, té una riquesa, una correcció envejables, però no deixa gaire espai a les formes lingüístiques pròpies del parlar de la Ribera d'Ebre. I llavors, si anem a parar a Jesús Moncada, també ens trobem algú que segurament defuig, ho hem dit d'entrada, no?, ho ha dit el David, el costumisme, que és una cosa que també tu has remarcat.
Fa català estàndard.
Això mateix.
Pur. No hi ha res. I una altra cosa, la ignorància del català. Clar, si tu no saps català,
el problema
és teva.
Et ve de nou.
Jo recordo una cosa per mi va semblar molt analfabeta, no? A la primera pàgina de
Camí de Sirga.
Camí de Sirga.
Destremida Memòria, Rubén.
És un títol que s'ha de mirar a memòria al cap quan ha sortit. Surt la paraula jàssera. Una jàssera és una viga que aguanta altres vigues i tal. Bé, això ja que era petitet ja sabia el que era, no? Però clar, diu, és que aquí hi ha un dialectalisme. No, escolti, no, el que pareu, vostè no sap català, no em vingui a mi amb dialectalisme. Ell fa un català absolutament estàndard i a més això ho tenia claríssim, eh? Entre altres coses perquè el català de Mequinensa o el català de Saidí, està ple de castellanismes i d'alguna manera seria inviable fer-lo literari. Això ho dic en tota la síl·laba.
Això és el xamporrado, no?
No. Això és català, diguem-ne, que simplement no ha estat normalitzat, no ha estat ensenyat a l'escola, etc. I, per tant, té molts castellanismes adherits, no? I a la vegada una gran riquesa expressiva.
Sí.
Però al Moncada mai de la vida li va passar pel cap de fer... Això, l'única persona que va fer això d'una manera reeixida i d'una manera que és la gran esperança blanca de la literatura catalana, que va morir als 24 anys, que era Joan Barceló i Cullerés, amb un llibre que es diu Espectres i miracles.
Que tinc a la tauleta de nit,
doncs,
pendent de llegir-lo.
Està escrit en català, sí, de Lleida, diguem-ne.
No? El vaig comprar precisament a la FATAL.
Llavors, això, sí, és l'única vegada, sí, que s'ha fet, sí, ara, no, sense ser una tonteria ridícula, no? L'única vegada. Això al Jesús mai li va passar pel cap, i com no li ha passat pel cap ni a la Mercè Ibarz, ni al Serés, ni als amics meus i tal, però ni bojos. No ho haurien fet mai, això, perquè... insisteixo, no és viable.
Bueno, perquè porta cap al costumisme, no? Si no ho fas...
I perquè la llengua està el suficientment corrompuda,
clar,
perquè no sigui viable.
Bueno, a un cert grau de corrupció pots dir que comença un crioll i que podries, però és clar, surts d'una tradició literària i et quedes orfe. És que et quedes orfe,
seria
bàsicament.
Començar de zero, això,
és començar de zero, és que és això. Sí. És que això, i a més a més no era la voluntat, i la no, voluntat és de continuar una tradició literària, i també s'entén així, perquè
ell vivia a Barcelona, clar, aquesta distància,
vivia al carrer Torrent de l'Olla, Gràcia, no?
Això, i tu deies abans Astúries, jo me l'havia trobat passejant el gos pel carrer d'Astúries més d'una vegada. Aquesta distància, jo crec que també li permetia tenir una distància, o sigui, era una distància física, tot i que hi devia anar molt,
aquesta distància, clar, molt, clar. Molt, perquè si estàs allà a prop... Primer, jo sempre ho he dit mig en broma i mig seriosament, si estàs allà, som del mateix país, mai veus res clar, perquè a l'hivern hi ha boira i a l'estiu hi ha calitja. Jo fins al 82 no havia vist mai res clar, fins aquí la Diagonal, que...
I mira que l'aire no és gaire net a Barcelona.
Clar, jo sempre havia dit boira a l'hivern i calitja a l'estiu. Tot era borrós. I, per tant, aquesta distància, a mi també m'ha sigut important.
Abans que has citat la Mercè Ibarz, vaig llegir un article seu al País fa un any aproximadament, en què comentava una mica els intríngulis o les peripècies de la col·locació d'una plaça justament aquí, on havia viscut el Jesús Moncada, que crec que el carrer Torrent de l'Olla, 155,
no? El carrer Mateu.
I va costar molt, diguéssim, d'obtenir, no sé, els permisos municipals, i finalment va ser la família qui va encarregar-se'n de col·locar la placa, fins i tot d'allotjar l'alcalde de Mequinensa i, no sé si, 4 o 5 persones del seu seguici, diguéssim, no?
Sí, coses que passen, no? Sí. La plaça que hi ha a la vora, està dedicada, que és la que li haurien d'haver dedicat també, no? Es diu Plaça de les Dones del 36, i suposo que fa referència, doncs, a Pilar Primo de Rivera i altres, perquè eren dones del 36, no? No?
No s'ha de dir que és una plaça que una mica te la regalo, eh? Perquè no hi passes.
No, jo no hi passo.
No, vull dir, que queda com una mica empresonada.
En tot cas, una cosa que es digui Plaça de les Dones del 36 és, com a mínim, equívoca.
Però també pots dir que és bastant estimulant per l'imaginació, perquè a partir d'aquí cadascú hi posa l'imatge que vol.
Jo m'imagino Pilar Primo de Rivera.
Jo m'imagino aquella meravellosa adolescent amb un fusell a l'Hotel Colón.
Això hauries de llegir una cosa del Gregorio Luri sobre qui era aquesta...
Sí, ja ho sé, però jo parlo de l'imatge.
No, però clar, el problema és que quan llegeixes allò queda molt desmitificada aquella senyora, per no dir moltíssim.
Nova invitació a l'arxiu sonor d'aquest programa, si tot Maragda em dedica un capítol al nomenclàtor, en general, del nomenclàtor literari, és a dir, de la presència o absència de la literatura, la cultura en general, als carrers i places de, no només a Barcelona, sinó també a Catalunya, i un altre Joan Barceló. Per tant, dos programes que podeu...
Joan Barceló i Cullerés, perquè hi ha altres Joans Barceló.
Joan Barceló i Cullerés, evidentment, perdona.
Aquest hi ha altres, un científic i tal.
Sí.
Espectres i...
Miracles.
Miracles. Un altre apuntat. I sortíem, o parlàvem també de continuisme literari, i ell, perquè l'Adolf sé que també ho ha recollit, en Històries de l'Esquerra, el primer dels títols que ara publica Club Editor de Jesús Moncada, hi ha aquesta herència volguda, reconeguda i bonica, que caram, del Caldés més fantàstic, no? També un accent que després no continua, però que algunes d'aquestes històries i relats sí que es veu, no?
Sí, a més, en Caldés havien treballat junts, no? A l'editorial aquesta,
Montaner i Simón. Sí, sí. Era el seu referent.
Era el seu referent, i de fet, justament, ja que tornem-hi, no?, sobre el costumisme o la negació a ser encabit o encaixat en aquesta etiqueta, tenia per aquí justament una cita de Pere Caldés, el pròleg d'Històries de la Mà Esquerra de l'any 81, on diu justament això: Moncada no es proposa de ser un escriptor costumista, ancorat en un llenguatge sota l'empar d'enriquidores formes dialectals, i segueix: les seves inquietuds van més enllà i se sent atret també per altres desafiaments. El preocupen en plena consciència el país, l'idioma, els tombants de l'època i, és clar, l'home baquetejat per tots els elements que sovint el desborden. I ara m'agradaria... Espera't, mira... Sí, per sort no tinc un pòstit, però sí, sobre la visió antropològica, no?, de Jesús Moncada, a vegades és una mica tremendo, també, o li agrada, té dosis de grotesc, però en el fons també, bueno, calaveres atònites, en fi, hi ha tota una sèrie de coses que ens indiquen quina mena de visió tenia de l'humà, no? I justament el primer relat de l'Històries de la Mà Esquerra, l'ull esquerre de Tomàs de Tura, de fet és el segon, diu: mira-te'l, adolorida, que és el nom d'un personatge, diu: porten les butxaques plenes d'il·lusions cobertes de teranyines, d'esperances secretes, de records, de fe, de pols i de cendres. El fàstic, però, és el que més abunda, i la por. Que Déu-n'hi-do.
I qui surt, el protagonista, és la pela de patata. Mm-hmm. En aquest conte.
Però tens raó que hi ha una dimensió quasi de realisme màgic, també, sí, 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 en aquest volum. No quasi, de realisme màgic.
S'ha enfadat molt, eh?
Mira, que
ui, arribes a dir
sí,
això.
Però és l'avantatge de quan
la gent desapareix. És una etiqueta que no agrada ni a García Márquez. No, no. És una etiqueta perquè... sempre molt discutida.
Però és igual, perquè justament, doncs mira, una de les poques gràcies de morir-se és que ja no t'enfades. Per tant, podem dir que hi ha algun tret que la germana, amb una manera de dir les vides d'una gent en un lloc, que no deixa de ser parenta del Macondo, vull dir, aquest parentiu hi és.
Ell sempre deia, jo si copio algú, és el Giovanni Tomasi de Lampedusa, el Gato Pardo.
Tot el que
era,
vulguis.
El seu referent era...
Però que jo no estic dient que el copiés, ni estic dient que se n'inspirés, estic dient que quan el llegeixes, si més no a mi, i veig pels cops de cap que fa l'Adolf, que hi ha un parentiu, i un parentiu en el sentit que, precisament, el grau d'absurd i de fantasia que hi ha en la vida absolutament normal i corrent de gent de poble que no s'ha proposat mai de ser excèntrica, només és equiparable a la màgia, perquè és màgia, fan màgia en realitat, com aquell esmolet que s'està quedant sense feina i que està desesperat, que ja no sap com viurà i que se'n va al cafè la nit, que estan mirant tots els homes del poble els primers passos a la lluna i que pensa: ah, caram, aquí necessiten esmolets. I es pensa que té un gran futur professional a la lluna. Em diràs, això no és realisme màgic? No, però la manera com ho treballa ell és realment fer entrar en unes vides que podries dir que són les més... no sé si la paraula mediocres i escau, però les més arran de terra que et puguis imaginar, en realitat tenen un component completament fantasiós.
Jo el que trobo que sí que s'hi pot assimilar és aquesta fluidesa entre el territori dels vius i el territori dels morts, no? És a dir, no hi ha una frontera molt estricta, sinó que van passant d'una banda a l'altra. I, de fet, té relació amb allò que tu has dit també abans, Maria, no?, sobre aquesta acumulació de vides que acaben conformant, no sé com ho has dit, molt millor que jo, la realitat d'un determinat lloc, no?, a partir d'estremida memòria. I és veritat, en els contes de la Mà Esquerra, i és molt això, no?, hi ha morts que passen a la vida, o vius que creuen que els morts són presents. No diguem que són vius, però que són presents, no? I això crec que sí, i que sí que hi pots trobar una relació que potser l'autor buscava, però que és legítim per part del lector de trobar amb el món del realisme màgic, o no ho sé, em sembla.
Bueno, també hi ha una mica, hi ha una mica la... Jo segurament hi ha caigut, també, la sensació que quan algú s'apropia d'un territori, amb la contundència amb què ell ho va fer, immediatament l'associes a García Márquez i Macondo o a Faulkner amb el lloc aquell que amb el nom, com ho dic?
Lloc Napatau fa.
Ara.
El referent real és el comtat de Jefferson, però...
És com si no hi hagués res més. Dius, bueno, no. I fins i tot la idea de realisme màgic és reductora. O sigui, és realisme de moltes menes diferents i probablement el pes de la llengua, diguem-ne, precisament aquest exercici que tu deies de fer una llengua entenedora, doncs t'allunya d'aquesta part màgica, saps? Sí. O sigui, és tot un estira i arronsa, diríem, no? A mi jo voldria encara entrar en un detall que és aquesta tensió entre Barcelona i Mequinensa, que fa, per exemple, ja... És que m'he recordat d'un personatge que jo diria que és els contes, com es diu el llibre de contes?
El Cafè de la Granota? No
l'últim, el
Calaveres Atòniques, que té uns títols.
Que hi ha un jutge de pau que és d'allà i té un ajudant que és de Barcelona.
Sí.
I aquest ajudant no entén el poble. O sigui, justament li va molt bé per explicar aquesta distància mental entre algú que ha crescut i coneix tothom al voltant i algú que hi arriba de nou i se sent alhora una mena de meravella i alhora un desconcert brutal, no? Això és d'una banda. I això em remet a un altre moment que és que jo crec que hi va haver, no sé si ho recordeu, bastant al principi, quan va sortir Camí de Sirga, el famós debat entre la literatura rural i la literatura urbana, no? Que era molt pesat, que era molt reductor, també, no? I ell va fer un article, i l'he portat per llegir-lo, perquè en Moncada va escriure molt pocs articles, va escriure una dotzena, i a més i els va recollir després en aquell llibre que es diu Cabòries estivals, que jo crec que deuen ser escrites a la calitja d'allà que tu explicaves, Ferran. I llavors hi ha un moment on ell va fer un article sobre els límits de la literatura rural i no que se n'enraia, que és molt divertit, no? I diu vaig adonar-me que la divisió dels escriptors en rurals i urbans, en la qual pensava feia una estona, resulta potser un pèl simplista. Se m'acudí que com a mínim calia afegir-hi un tercer grup, expressió d'una realitat tan important com les representades pels altres dos. Em refereixo al que podríem anomenar, d'una manera provisional, és clar, tot i esperant que algú d'importància se n'atribueixi el mèrit, el grup de lletraferits d'urbanització o de segona residència, amb el qual penso que la classificació quedaria rodona. Podríem anar, però, més enllà, filar molt prim amb subdivisions cada cop més subtils, com, per exemple, lletraferit d'urbanització legal, lletraferit d'urbanització il·legal, de mar, de muntanya, de llac, de riu, etc., amb la immensa gamma de combinacions que això permet. I ara que tinc la mà a la farinera, no em sabria estar d'aplicar unes subdivisions semblants als dos grups ja reconeguts oficialment i amb les quals, sense cap mena de dubte, naixeran beneficiats. Perquè, siguem francs, què vol dir escriptor urbà o escriptor rural a seques? No hauríem de matisar-los, aquests conceptes? Repari, a tall de mostra, en la meravella de precisió que podria resultar d'una classificació ben pastada dels literats urbans amb un ventall que aniria de l'escriptor de carrer a l'escriptor de parròquia, al d'ateneu de barri, al de districte, sempre en sentit ascendent fins a arribar a l'escriptor de terme municipal.
Home, això t'he de dir que segons quines entrevistes recents de segons quines figures naixents que parlen de les conflictes d'identitat entre, ara no recordo si era això, el Berguedà i l'Eixample, ja va per aquí, eh?
Bueno, perquè estem vivint una fase de neoruralisme.
Exactament.
La gent se'n va a viure als pobles i aleshores de cop descobreixen la literatura rural amb la Víctor Català, ja no t'ho dic.
Sí.
Posem-hi pausa.
Anà ben a tallar l'Ebre amb dos enormes pantans afonarien lo poble. Res no seria com abans, s'havien venut lo riu com lo podien matar. Mos castigaven per rojos, perquè xerrem català. Van ser 13 anys d'agonia per pagar l'enterrament i construir un nou
poble carregat d'enyorament. Adeu als molls i als llaús, als carrers de la infantesa, però som gent del sud i fem la nova Mequinensa.
Veus aquí, la nova Mequinensa que, de la qual parlàvem ara. Avui som a Ciutat Maragda celebrant tot Montcada amb, a partir dels dos primers títols que ha publicat Club Editor, Històries amb la Masquerra i Estremida Memòria, no? I amb Ferran Sáez, que efectivament abans ens explicava doncs, aquest, fins i tot amb una invitació a anar-hi, amb
sí,
la nova Mequinensa, d'aquest poble que amb un protagonisme literàriament importantíssim, un dels grans protagonistes de l'obra de Montcada, que és el riu. És, no són novel·les rius en el sentit de gènere, però sí de protagonisme, perquè és el mateix riu que dona feina i vida a la gent del poble i que també és la gran paradoxa que ell treballa, no? I que l'acaba d'alguna forma ofegant, malgrat aquestes precisions, que no sabíem de fins a quin punt, perquè també és un lloc comú quan es parla de la vila ofegada i tot plegat, i no, i que també...
La vila dinamitada.
Això mateix, això és una altra precisió. I amb un detall, Ferran, que tenies ganes també de compartir?
No, fa referència a en un lloc que es va quedar al mig, a més, no? El cementiri de Mequinensa actual és el mateix que de la Mequinensa vella. Aviso als oients que no, allà no està enterrat el Jesús Moncal, el Jesús Moncal el van incinerar, no? Aquest cementiri es va quedar enmig del que ells anomenen lo poble vell, no diuen mai Mequinensa, mai. Lo poble vell i el poble nou, no? I està al mig. I l'última vegada que hi vaig anar, òbviament per una circumstància luctuosa, no?, vaig veure una cosa, però això ja havia passat feia anys, no? I és que entre el cementiri catòlic, diguem-ne, no?, i el cementiri civil, que allà és bastant extens per tot aquest tema
dels republicans
i tal, havien trencat el mur, havien obert, però allò, havien obert un esvoranc, diguem-ne, que comunicava el cementiri catòlic amb el cementiri civil. Em va semblar molt significatiu de l'esperit d'aquest poble, no? Perquè és, diguem-ne, en aquest cas una comunió una comunió mística entre difunts, no? De dir, bueno, estem tots al mateix lloc aquí, i per tant, no, em va semblar molt maco.
I això és una cosa que, d'altra banda, també a mi personalment m'impressiona llegint-lo. Poc importa quin dels llibres, Estremida Memòria, la Masquerra, la Granota, el que tu vulguis, és veure com en aquella vila conflueixen ideologies, ideals, conflictes de poder que són poderosos, però poderosos, i com cada casa, d'alguna manera, és com una... És com quasi una, anava a dir, una llotja en petit. No són pastons maçons ni de bon tros, però és una cosa que en aquest sentit va, també entens el que dèiem abans d'aquesta fatiga davant de la literatura rural d'un cantó, la literatura urbana de l'altre. Tu veus allò? I hi ha molt de vida ciutadana en aquella vida que ell descriu, vull dir, però moltíssim. I és una cosa molt deliciosa, perquè hi ha algun palau on entres, però que l'home que viu en aquell palau és una persona profundament influïda per la filosofia de les llums i que cria els seus fills i la seva filla d'acord amb una manera de pensar que és exactament contrària a la del palau del costat, en què són, en canvi, uns carques exemplars. I això ho vas veient, i no és que tingui un caràcter gens de mica sociològic, sinó que, d'alguna manera, és quasi com un excipient de l'imaginació. Que acabes pensant, a través del Montcada, que les ideologies són encara maneres d'explicar-se històries que no existeixen. Maneres de llegir el món, que en realitat són plenes de fantasia, tot i que acaben sent catastròfiques i cruentes i que són el motiu pel qual es fan guerres. Però ell té un gran sentit, trobo, de com el cap, com el caparró d'una persona lliurada a si mateixa, pot produir el que sigui. És a dir, aquesta idea que tu deixes un individu sol unes hores i s'ha construït una explicació del món i s'hi aferra i farà coses raríssimes. I això tots els seus personatges, els més cultivats com els més analfabets. I això és molt bonic.
Jo sempre li vaig retreure amablement al Jesús, no? El fet de haver, diguem-ne, podríem dir, postulat una burgesia en un poble que per definició no existia. És a dir, als pobles, això ja, els oients urbanites que m'escoltin potser els decebrà molt, però als pobles hi ha molt poques diferències socials. Hi ha diferències econòmiques, és a dir, no tothom té el mateix, però molt poques diferències socials, per una raó molt senzilla. Aquí a Barcelona, un pot anar a fer un gin tònic al Círculo Equestre o al Bar Paco. Pot tenir aquestes dues opcions. En un poble, aquestes opcions no les tens. Tothom va comprar els mateixos dos o tres establiments de menjar, els mateixos dos o tres bars, etc. I, per tant, hi ha diferències econòmiques, però no gaires diferències socials. I, per tant, postular una burgesia... però, clar, el problema és que si no postulava una burgesia, no podia seguir el seu referent de la novel·la francesa del XIX, que és el que a ell realment li interessava i el que traduïa, a més. Vull dir que això, el tema de la traducció també és molt important aquí, no? Sí. Però als pobles no, la cosa no funciona així.
Tot i que també hi havia tavernes, no?, d'un signe polític sí, però, i d'un altre. I...
Això certament, no? Però d'una manera... Sí, sí. Per això he posat l'exemple del Círculo Equestre i el Bar Paco. És a dir, en cap cas era imaginable un abisme com aquest.
Però hi ha la història, no?, de les famílies. Els conflictes de carrer. Això que dèiem abans, els teus avis i el meu avi, abans
sí,
de la
sí,
guerra,
sí, sí,
ja es van barallar per tal cosa i tal. I això es va heretant, no?, diguem-ne. I potser el que acaba creant la distància social no és tant els diners, sinó la teva història familiar.
Efectivament, no.
És cert. Això és importantíssim. Això és importantíssim i tens la sensació que hi ha en ell un plaer que no s'esbrava mai d'entrar dins de cada família.
De ser xafarder.
És xafarderia.
Ah, no, sí. Bueno, és que la xafarderia és l'instint... O sigui, l'escriptor xafarder ho converteix en fabulació. O sigui, l'instint fabulador és això, és la capacitat de partir d'anècdotes que et poden haver explicat, construir una cosa que va més enllà de l'anècdota i que en podem dir territori mític, si vols, però que hi ha aquesta distància. Crec que és això.
Ell sempre va fer molta precaució, inclús el tema dels noms i els cognoms sempre en molta precaució de no oferir sensibilitats perquè el Jesús era una persona molt prudent, però molt prudent.
Púdica, fins i tot, no? Devia
mira,
ser.
El Jesús era una persona d'una afabilitat i una bonomia extraordinària i d'una opacitat extraordinària. O sigui, hi havia un moment que allí s'acabava la conversa. Ja podies preguntar el que volguessis, allà s'acabava la conversa. Ell, per exemple, per la seva imatge pública, va tenir sempre molta cura fins al punt, i això jo ho vaig haver de patir, diguem-ne, per encàrrecs. Escolta, digues-li, si vol, no sé quant, no volia saber res, precisament perquè considerava que allò podia erosionar la seva imatge pública, sobretot des d'un punt de vista polític. Per tant, ell aquí era... hi havia una persiana, i des del punt de vista íntim, no és que hi hagués opacitat, és que hi havia un mur. I en canvi, ja dic, és de les persones més afables i més simpàtiques. I...
No costa gens de creure, perquè quan el llegeixes, poc importa quin dels seus llibres, aquesta bonomia la notes.
Però a la vegada ell no surt mai.
No, però notes una relació amb els seus personatges que la paraula bonomia descriu perfectament.
Sí. Però ell no surt mai. No, entre altres raons, per una altra de les virtuts que a mi sembla que acreditava, que és la humilitat. No? És en aquest sentit l'Antiego. Me'n recordo una de les coses que m'explicava el 2004, estava a punt d'anar a Eslovènia a presentar la que devia ser la vintena traducció de Camí de Sirga. Sí. I parlant present d'això que diu ara en Jordi, no? De com d'una anècdota podia fer una categoria en un sentit d'anar més enllà, i si un territori mític té cap sentit és que més enllà de Mequinensa puguin llegir a Hongria, a Vietnam a Ljubljana, i que continuï funcionant, no? I ell em deia, no sé per què, no tenia cap explicació.
El local és universal,
això
és
mateix,
frase
sí,
famosa, però
això
veritat,
mateix, però vull dir que no, ell ho tenia com una cosa així petita, deia, no, sí, hi vaig, però no, acabo, de vegades no entenc com això funciona, no entenc l'èxit, o... Jo crec que tenia una relació també això, pudorosa, púdica, tu ho deies. I que això es trasllada als seus personatges, no?
Sobre tensions dins del poble, no? Dins de Mequinensa, aquesta tensió també entre el pagès i la gent del...
De l'aigua.
De l'aigua, no? I mira, em sembla que a la Rosa ara li agradarà sentir això, bueno, potser no li agradarà, però també és d'un dels contes de... de les històries de la mà esquerra, diu: profit, no em volia sentir d'altre. Pagès havia de ser el silluer dels collons per ficar la cullerada. Què conxaven els pagesos de les coses de navegar si no veuen més que bancals i no somien altra cosa que els diners que trauran de la collita per amagar-lo sota la rajola? Duro que enganxen no torna a veure el sol. Un déu, qui va pastar el món ja va fer bé de deixar-nos el riu als llauters, que si l'arriba a posar a mans dels pagesos el fan malbé en 4 dies. I ves per on... Tot i que jo no tinc ni molt menys la memòria del nostre guia David Guzmán.
No, cap memòria. No, però abans d'anar a l'altra lectura, Adolf, vull explicar que per l'altaveu intern, la Rosa Silluer, m'acaba d'explicar que la seva família ve de Mequinensa. Doncs cosa que si hagués segut, Rosa, t'hauries assegut aquí i no allà, diguem-ne. No? Però vull dir que aquest cognom està ben trobat.
Que curiós. Doncs mira, m'ha ressonat, rellegint aquest fragment, un episodi, en aquest cas de l'Artur Blader de Zumbila, de Benissanet, no?, del cicle de la Terra Natal, en què parla justament de llaguters, de la gent del llagut i del pagès, no? En aquest cas és un text memorialista, no és de ficció. I diu, bé, diu, és per això que segurament els llaguters no tenien bona fama, a desgrat que molts són homes abnegats i capaços de fer qualsevol sacrifici. A diferència del pagès, conservador i calculadorot, el llaguter, igual que el mariner o el pescador, té la mà foradada. Diguin el que vulguin, el cert és que l'aigua, dolça o salada, té alguna virtut. Decanta, possiblement, a la imprevisió generosa i a la llibertat. Per exemple,
que
és molt bonic.
Sí. Parlant d'aigua, per cert, si visiten Mequinensa, recordin que el riu que tenen al davant no és l'Ebre, sinó que és el Segre.
Sí, sí, sí.
Perquè això també, l'Ebre queda molt més cap allà. Digues.
Sí, sí. Té un punt mesopotàmic, no?, entre dos rius. Sí.
No, el Mesopotàmia és el meu poble, que s'ajunta el Cinca i el Segre.
Mira, ja es tira cap a ell, eh? La fertilitat no és a Mequinensa, és en el seu poble.
Al cap de 7 quilòmetres, llavors s'ajunten l'Ebre, però els dos rius estan allà.
Ferran, ara citaves també, deies, no?, la traducció també té molta importància i és coneguda el conte de Montecristo. Hi ha un fake, no, en aquella època ni tan sols se'n deia, no? Però ell va escriure un Jules Verne, que era una mena de plagi, no?, una cosa així semblant, o una mena d'adaptació, segurament abans de Històries de l'esquerra.
Això no em consta. Però jo justament estic escrivint un article sobre les traduccions del Montcada.
Què dius ara?
Pel Núvol. Sí, sí, aquesta cosa que faig de recuperar llibres que van sortir, perquè penso el Montcada traductor és extraordinari, sí, també, sí. I ell va fer com unes 15 traduccions en molt pocs anys i ell deia que era la manera de comprar temps, a més, comprava, fent traduccions, comprava temps per poder escriure. I a part del clar, diguem-ne, l'Everest, que és el comte de Montecristo, que és, sí, l'última, sí, gran traducció, que hi va estar un any sencer treballant-hi, durant molt de temps van arribar a un acord amb l'Oriol Castanys que ell triaria els textos de literatura eròtica per La Marrana.
Sí.
I, però per una qüestió de pudor, el signava amb un pseudònim. I llavors tenien uns pseudònims molt divertits, que eren com noms de personatges dels seus contes. I sí que va traduir dos Juli Vernes, també. Potser de literatura eròtica n'hi ha algun que són autors, sí, del 18...
Sí, això sí, em consta, no?
Que,
sí, sí,
podria, sí. Que podria haver inventat ell, fins i tot. O sigui, no sé fins a quin punt era.
Però
creatiu.
Ell en parlava, d'aquestes traduccions, sí. Per tant, jo crec que eren...
Sí, van parlar...
Sí. Van sortir, bueno, a veure, la més coneguda són les memòries d'un jove Don Joan, de Apollinaire, però després van anar publicant moltes més, i autors bastant obscurs que ell trobava de literatura eròtica del 18 francès, i després va fer un Boris Vian, que és mort als lletjos.
És mort als lletjos o és... Doncs aleshores en va fer més d'un,
potser en va fer més d'un.
En va fer més d'un, perquè això és una cosa que ara no la puc datar, però és una cosa que també tenim prevista, que és de reprendre... Sí. Unes quantes de les traduccions del Montcada, això segur.
Tots els morts tenen la mateixa pell.
Exacte.
I mort als lletjos.
Un
és del 93, l'altre del 94. Va fer un altre francès de novel·la negra, que era Léo Malet, carrer, sí, de l'Estació. I d'altres, bueno, sí. Sí, retaula, sí, dels costums del temps, de Claude Joliot de Crébillon. Això podria ser, deu ser real, no sé.
Sí, sí, segur. De fet, en parlàvem el dia que vam fer un homenatge d'Edicions a la Magrana amb en Carles Jordi Guardiola, també sortia la, no, la part de traducció, sí. El vessant de traductor, sí. de Moncada, que...
I aquí ara jo vull introduir una altra, amb la Maria, preguntar-li, perquè clar, ja hem anat parlant de tot el que va escriure, però hi ha aquesta famosa novel·la inacabada que passava a l'editorial Montaner i Simon, i aleshores jo volia saber si n'heu arribat a parlar de la possibilitat de publicar-ho, perquè semblava bastant descartat, no? Tot i que era força acabada.
N'hem arribat a parlar... N'hem arribat a parlar i realment la sensació que tens és que el grau de treball que va poder abocar-hi és molt inferior al de les altres novel·les. I és d'aquells casos en què penses, un autor que ha tingut un tal afany de perfecció, que tenia un concepte del seu ofici tan exigent i que va saber afinar tan bé l'instrument cada vegada que publicava un llibre, en quina mesura has de donar una obra en què tot això no hi és? Yeah. En què tu veus la motivació, per què tenia ganes d'abocar aquell món, en què tu llegeixes pàgines que són... que són plenes d'interès, algunes plenes de vividesa, però veus que realment l'obra no té aquesta mena de gràcia alada i d'acabament que tenen les altres. És molt difícil prendre una decisió, però...
L'heu llegida, però sí. Heu pogut...
Sí, perquè a veure, la nostra interlocutora, que és la Rosa Maria Moncada, la germana del Jesús Moncada, ens ha obert les portes de bat a bat. Hi ha realment una voluntat que es faci el que convingui, si vols aquesta idea de que és realment el que convingui a l'obra que s'ha de fer i que aquesta decisió pertany a diversos lectors que prenguin el temps de fer-se preguntes i que respectin, evidentment, doncs què et diré jo, l'artista Moncada. Però en aquest cas, ostres, és d'aquells casos en què penses, a més, no és que hi hagi una part acabada i l'altra que no. És que tens la sensació d'un primer raig.
Tot creixia en el mateix moment, segurament.
Tens la sensació d'un primer raig, que això no... Vull dir, segur que hi ha gent que ho coneix bé i que podria dir-me, no, és que no és ben bé un primer raig, sinó que va fer això, va fer allò, però hi ha un esglaó molt gran, si vols, molt gran. Uh-huh. I és d'aquelles coses que requen, perquè, evidentment, que tens ganes d'obrir, però, de moment... No ens plantegem en absolut.
El primer raig va bé amb el món de l'oli, però la literatura...
És més complicat. I en aquest cas, ja et dic, ara per ara no preveiem en absolut de publicar aquesta novel·la, per tentadora que sigui l'idea d'un inèdit del Moncada.
No, perquè si no passa com... És una paraula molt interessant, que és respecte, no? Que és el que no va tenir Dmitri Nabokov publicant les fitxes de son pare, que era una cosa, i coses d'aquestes inèdit, que no hi veus un sentit literari de publicació més enllà de la qüestió cromatística i prou, no? Però en aquest cas que no té cap...
A vegades, això, jo crec que aquesta mena de textos inacabats han de quedar en el territori de l'acadèmia. És a dir, l'acadèmia hauria de poder...
digitalitzar, posar a disposició...
No publicar, però en tot cas per poder contextualitzar, també, no?
Que hi ha un cas curiós, d'altra banda, que és que el Moncada té aquesta novel·la inacabada, que realment els protagonistes, doncs és el que ell va viure a l'editorial Montaner Simon, i resulta que la novel·la inacabada de Joan Sales té una part molt important, que parla del món editorial de la mateixa època. I, és clar, és una cosa que em pots imaginar-te, per mi, és enormement tentadora, perquè hi ha, això sí, una mena de sàtira d'aquesta barreja de bona intenció i de culdullisme que caracteritza una part de l'activitat cultural catalana, que tots dos la retraten molt bé, per camins diferents. El que passa és que, en un cas com en l'altre, són textos inacabats en el sentit de insuficients. Perquè hi ha textos que són inacabats i no són insuficients. Sí. Hi ha textos inacabats que tu t'adones que encara no ha après el cos que havia de prendre, és que encara no s'ha produït, és que encara no s'ha produït aquella mena de transformació que fa que un text camina sol i que pot tenir els defectes que tu vulguis, però que té autonomia. I allà encara no té autonomia. Tu veus, saps aquells textos que encara fan tuf de propòsit? Això. I per tant, no està previst. Clar, jo crec que, a més, prou feina tenim rellegint-lo en els textos que ell va voler que fossin llegits i redescobrint també les obres que ell va voler traduir.
Sí. Vull dir... Per cert, que això era una cosa que volia explicar abans i després se m'ha anat del cap. Jo faig un exercici sovint per saber si els escriptors morts continuen vius, que és buscar què passa a les biblioteques. Perquè amb la pàgina de recerca de web tu pots saber exactament quants exemplars hi ha de cada autor i si estan agafats o no, i si els tornen o si estan allò que diuen en trànsit, que vol dir que estan en... I ahir ho vaig fer amb el Moncada. És un autor molt viu. O sigui, els seus llibres, actualment, no et diré, no sé quants, però tu busques qualsevol títol i n'hi ha d'agafats. O sigui, les biblioteques continuen cedint i prestant els seus llibres.
És un autor molt estimat.
Exacte.
Molt estimat.
Jo crec que en part té a veure, bueno, evidentment té a veure amb la qualitat, però en part té a veure amb això que deia abans de tenir una obra més o menys reduïda. És a dir, pots plantejar llegir-ho tot, que és una cosa que no passa amb gaires autors. No? O sigui, ara ho llegiré tot. Perquè un llibre porta l'altre, perquè et construeixes, si t'interessa, si entres, és igual si entres pel camí, si entres pels contes, ja de seguida estàs allà en aquell món, i per tant tens ganes de continuar-hi. No?
És curiós això que dius, perquè és veritat que hi ha una família d'autors que són enormement prolixos i que penses jo no tindré prou anys de vida per recórrer l'obra sencera, però jo més aviat tenia la sensació que són ells l'excepció i que una vida humana, i és una cosa que m'impressiona com a editora que veu treballar els autors, permet unes quantes obres, però no tantes.
Ja.
Saps?
Bueno, aquí estem.
Primeres, per exemple, perdó que torni sempre als mateixos llocs, però al capdavall són les meves fites, la Rodoreda, 6 novel·les, 4 volums de contes, Sé finir.
Ja.
Ah, clar, el que passa és que aquest Sé finir fa caure de cul. I en català no sé quins són els autors prolixos en català.
Bueno, n'hi ha molts.
Molts? Pedrolo?
Sí.
No. I?
Bueno, depèn. És que hauríem de fixar una mica el límit. Quan considerem...
Més de 50.
Més de 50? Home, no.
La prolixitat és això.
No, per mi prolixitat és que amb una... que es puguis arribar a escriure 12 novel·les. Això ja em sembla prolix.
Això és prolix.
Si
la novel·la que hauria... No, és llarg recorregut com a projecte.
Clar,
ja crec que 12
clar que sí, Maria. No
jo diria que és abundant, però no prolix. La prolixitat és una altra cosa. És realment aquesta cosa que
jo
és que una mena
diferent.
De... Ja, d'acord. Per mi la prolixitat és...
I això no estic dient que calgui anar a poc a poc. Només estic dient que cadascú té els seus ritmes, però que si... el que t'inspira i el que et mou és publicar, inevitablement hi haurà un moment on baixaràs el nivell i on baixaràs la qualitat.
I, això,
i per
i
tant,
veu amb...
i perdràs l'actor. Sí, sí.
No, ja t'entenc. El que passa és que hi pot haver autors que no és que els mogui la voluntat de publicar, sinó que és una mena d'incontinència.
Sí, el desfici de la continència ja hi ha, però aquí hi ha els editors que han de saber aturar-los i els agents i els autors mateixos i els amics dels autors han de saber-los controlar. I jo
tens
crec
tota
que en
raó.
Català... passa molt. Abans era molt normal que un autor publiqués cada 4 anys. Era el més normal. A Alemanya és normal. Un autor publica més o menys cada 4 anys. Aquí la gent publica cada 2 anys.
No. Això és tot una qüestió. Per un altre cantó hi ha excepcions, i ara lluny, com Balzac, que encara bo que ell es pensava que l'única manera de pagar els deutes era publicar novel·les, perquè gràcies a això en va publicar 80 i són irregulars, tota la raó, però és una cosa al·lucinant.
Però és únic, són casos únics.
Són casos excepcionals. Són casos excepcionals. O la Mélinotton, que penses, no és que vulgui publicar, és que la tia no sap no escriure. Vull dir,
clar.
I les novel·les li surten en un any. I són irregulars, però regularment en té de molt bones. I això és també una cosa que...
Molt curiós que els 3 exemples són francesos.
No és curiós, és que les meves referències són franceses.
No, és igual. És curiós
Stephen
perquè no n'hi ha...
Stephen King, és que té uns editors que li diuen para. És para perquè fins i tot tu acabaràs que no vendràs prou. I aleshores ell publica en una pàgina web el que no li vol l'editor, perquè és que ell no pot, és com una canaleta que no para de sobreixir.
Però llavors és irregular tot el que... No?
És irregular, però al mateix temps tens la sensació que hi ha autors que només funcionen així. Això és una altra història. Però tens raó que en el cas del Moncada és enormement recollit, hi ha una enorme contenció.
Hi ha un lloc on explicava, ja no recordo entera, però que diguem-ne, al final de Camí de Circa tenia 4.000 pàgines escrites. I d'aquestes 4.000 pàgines queda el que queda, diguem-ne. Clar, moltes són reescriptura, perquè ara avui dia amb l'ordinador és diferent, no? Diguem-ne, ja no veus quantes pàgines has fet. però probablement si escrius a màquina i vas fent versions noves, doncs va creixent i al mateix temps es va encongint, encongint, no?
El poble era petit, les cases velles i els carrers retors, amb records aquí i allà de la Guerra Civil. Una ofensiva feixista acabava de trencar el pont d'Aragó. Les tropes republicanes es retiraven. El pont de l'Ebre era una desfilada contínua d'homes i de vehicles. Maquinent s'abullia.
Som-hi, que l'hem sentit abans, la Montse Castellà, que acabarem també amb ella, dient Montcada, diferents textos, en aquest cas a l'exili, és una de les peces del disc, en el que hem volgut que fos un homenatge a tota la integral de l'obra de Montcada que ha començat a publicar Club Editor amb aquests dos títols, el primer recull de contes i històries a la mà esquerra, Estremida memòria, novel·la vindicada i celebrada, i vaja, i que efectivament, com deia en Jordi Puntí fa una estona, és plenament postmoderna en molts dels seus propòsits. Per tant, un plaer compartir aquesta sessió. Ferran Sáez, gràcies per portar el Montcada literari i el personal i l'íntim. També, Maria Boigues, moltíssimes gràcies per la iniciativa i per compartir, per tornar al programa a casa teva, ja ho saps. Jordi Puntí, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Adolf Beltran, Rosa Silloé, de Família Maquinensana, també. I Dolors Joanola. Fins aviat.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.